cariole.
Benvinguts al Freaky Time! Un dilluns més, tornem a estar aquí al Freaky Time, com sempre, molt ben acompanyada amb en Dani Garrido. Benvingut a Ràdio Vilafana en aquest espai de manga i anime.
Bones.
Avui estàvem aquí dubtant de, ostres, de què podríem parlar, de què no podríem parlar, i hem trobat una petita llista de les 10 pel·lis de l'estudi Ghibli, potser les més conegudes, ordenades de millor a pitjor, i hem dit, ostres, per què no parlem de les pel·lícules de l'estudi Ghibli, parlem una mica de les que hem vist, de les que no hem vist, perquè els nostres oients doncs coneguin. Si et sembla, explica'm una miqueta, com definiries què és l'estudi Ghibli? I després jo faré la meva definició.
Jo?
Sí, va.
Studio Ghibli, doncs, és un estudi d'animació bastant especial que normalment se'l compara amb l'antic Disney, per lo que significa, perquè les pel·lícules d'Studio Ghibli, sobretot les de Hayao Miyazaki, que és un dels seus fundadors, doncs són molt especials, per dir-ho d'alguna manera. Tenen alguna cosa com entre màgica, com el que era abans Disney, quan treien una pel·lícula de Disney, doncs era tot un event, no? Doncs I les d'Estudio Ghibli és algo semblant, tot i que no té res a veure, ja que no són gaire infantils, o potser algunes sí té un toc més infantil, però sí que tenen un toc més de consciència, sobretot amb la naturalesa, algunes amb l'amistat, l'amor, tenen diferents missatges, però el trasfons que tenen cadascú d'elles, tot i que es compara amb Disney, no té res a veure, però sí que se'l compara amb un estil de Disney.
T'has complicat molt, jo anava a dir que era un estudi d'animació japonès, que diríem que seria el Disney japonès, no? A més,
sí, però és molt diferent.
Sí que és veritat que Hayao Miyazaki estava molt influenciat o s'emmirallava molt amb el que era l'animació americana, sobretot de Disney, vull dir que... és normal que comparem els dos estudis, no? És diferent perquè potser, bueno, és la visió japonesa que és diferent, són contes potser més d'una altra cultura, que potser el que és Disney és contes de la nostra cultura, que agafarien els contes dels Germans Grimm, no? Els típics, la Blancaneus, sí. Hansel i Gretel i tot això, Pinocho i totes aquestes, però en el cas de l'estudi Ghibli doncs potser està més influenciat per les històries tradicionals japoneses, no? I
alguns sí, d'altres
Pompoko, per exemple, no tant. Veu molt de la mitologia japonesa, per sí. Exemple, ja, ara que he citat Pompoko, que és una de les que més m'agraden a mi, si us sembla fem una repassada, si et sembla, Dani, fem una repassada i nosaltres fem el nostre top, deixem a part aquest top que hem vist, que jo no hi estic massa d'acord. Mira, posen que la primera, de fet, potser els que ens estiguin escoltant, quan parlem d'Estudio Ghibli, tots pensem en Mi Vecino Totoro, però potser va ser la que...
Bueno, perquè és el símbol, no? El Totoro de l'estudi és el més reconeixible.
El Totoro seria com el Mickey Mouse, no? Diguéssim,
sí.
Si comparéssim amb Disney, perquè és aquest símbol. Però no va ser la primera pel·lícula, la primera va ser Nausicaa en el Valle del Viento, que jo no l'he vista, tu sí?
Jo sí, no és de les que més m'ha agradat, però està prou bé.
El Castillo en el Cielo.
Es pot fer una mica pesada, depèn com.
Sí, perquè però... també estem comptant que aquesta és del 84, Nausicaa en el Valle del Viento és del 84, després el 86 el Castillo en el Aire o el Castillo en el Cielo,
que aquí se li va canviar el nom
perquè, bueno, de fet en japonès em sembla que era la puta,
sí.
I
que res a veure amb el que vol dir aquí,
sí, exacte, no tenia el mateix significat,
i
però
aquí
se li va
canviar perquè, el nom precisament per això,
perquè no hagués, bueno, qüestions de màrqueting. Llavors tenim el 88 La tumba de les luciérnagas, que jo aquesta sí l'he vista, no és de Hayao Miyazaki, és de l'altre company d'Isao Takahata. A mi m'encanta.
Sí, però és una pel·li molt dura, eh?
Sí, perquè ens parla de la bomba d'Hiroshima. Una mica el que deia una mica en Dani, no? Que no són pel·lícules ni infantils ni infantilitzades,
bueno,
podríem dir.
Poder Mi Vecino Totoro sí, és més infantil,
No ho sé
Però
què dir-te.
també, o sigui, els nens la poden veure, els agradarà i això, tot i que no acaben d'entendre algunes coses.
Evidentment que totes les pel·lícules de l'estudi Ghibli tenen com dues capes de lectura, no? Una pels infants i l'altra pels adults, que això està molt bé. Després ja trobaríem a Mi Vecino Totoro, que és el que estàvem comentant ara,
Del 88.
del 88, eh? Déu-n'hi-do, de fet, els anys que nosaltres érem bastant petits. Llavors tenim Nikki l'aprendiz de bruja, que aquesta també està entre les meves preferides. Mi Vecino Totoro no sé què té, però és... que transmet, sí que et preocupes, no? Però és un bàlsam, podríem dir, no?
Sí.
I Nikki l'aprendiz de bruja a mi m'agrada molt per tot el tema de bruixes, que a mi és una de les temàtiques que m'agrada
Se'n va fer un live action.
del Nikki l'aprendiz de bruja.
Sí.
No sé si l'he vist, jo diria que no, que és del 89, Nikki. Després tenim Recuerdos de l'ayer, que és del 91, que aquesta no l'he vista, que també és de Takahata. Porco Rosso, que ja torna a ser de Hayao Miyazaki, que a mi és de les meves preferides. Porco Rosso m'agrada
Jo aquesta
moltíssim.
l'havia vist por ahí, bueno, quan es va començar a fer anime així a les nits, en un dels programes que feien després de fer Bola de Drac, que solien fer pel·lícules, recordo haver vist Porco Rosso.
Porco Rosso, a més, que ens parla una miqueta del que era la... Bueno, ens fa reflexionar sobre el tema de la Segona Guerra Mundial, els avions... molt interessant, també. És el que deia, els temes que tracta, és una pel·lícula d'animació, però es tracta temes potser no infantils, no? Podríem dir d'aquesta manera. Després tenim Puedo escuchar el mar, que cresta, jo crec que tampoc l'he
Jo no
vist.
estic segur de si l'he vist, jo crec que no.
De moment, totes aquestes, de les que hem anat dient, totes les podem veure a Netflix, que també està bé, no? Saber on les podem veure. Algunes les tenim en físic.
Però crec que gairebé totes les d'Estudio Ghibli, si no totes, pràcticament totes estan o estaven a Netflix.
Més o menys totes pel que anem veient en aquesta llista que tenim aquí. I després ja ve Pompoco, de la que us parlava jo, que jo deia que era una de les que més veu del que és la mitologia japonesa, doncs precisament perquè la història ens parla d'uns petits animals que són els tanukis, i ens parla dels inaris, no? Que són les guineus i els ossos rentadors, no?
Els
Serien
tanukis, no?
els tanukis, sí, que és com un os
Dic que aquesta
rentador.
veu no em va acabar
A
d'agradar.
mi m'encanta, em flipa, a més el missatge ecologista que té és brutalíssim i és molt divertida. No és de Hayao Miyazaki, és d'Isao Takahata. A mi personalment m'agrada. Llavors, Susurros del Corazón, que no és de cap dels dos principals, és de Yoshifumi Kondo, que estàvem dubtant de si l'havíem vist o no l'havíem
Jo
vist.
crec que sí.
Tu creus que sí, perquè
Jo
té a
crec que
veure
sí que l'hem
amb el gat
vist.
de Haru, però el gat de
Sí,
Haru no
perquè jo
surt
crec que vam
fins
veure una que hi
endavant.
havia referències a Haru, que hi havia l'estàtua del gat, hi havia la botiga. Jo recordo que sí, que jo crec que l'havíem vist aquesta.
No, estic segura. Després ja trobem a la princesa Mononoke, que podríem dir que és
Aquesta
de les grans
també veu
pel·lícules de
molt de la
l'estudi.
mitologia, també, aquesta.
Sí, a més també té aquest missatge molt ecologista, no? Que caracteritza a Hayao Miyazaki, que també, doncs...
És una de les més conegudes. Segurament és l'única d'acció, diguéssim, o la poder de les que més acció, tipus lluita i això, diguéssim, que té.
Sí, després hi ha Mis Vecinos Los Yamada, que és d'Isao Takahata també, que no en tinc ni idea perquè
No, aquesta
no
no
l'he
l'he vist.
vista,
N'he sentit a parlar molt, però no
i
l'he
a més
vist.
no em crida gens l'atenció, perquè el tipus de dibuix és bastant diferent, sobresurt una miqueta del que és habitual a l'estudi i no em crida gens l'atenció. I després ja tenim la gran pel·lícula de l'estudi Ghibli que el va portar, que el va sepultar o que el va posar en el mapa, no? Que seria el Viaje de Chihiro, no?
Que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula d'animació.
Per això mateix, doncs, per això va posar l'estudi doncs, en el mapa. Potser molts de nosaltres, potser tant tu com jo, vam descobrir l'estudi Ghibli arrel del Viaje de Chihiro, no? Que
No,
potser...
ja havíem vist algo abans
No
de veure
sé,
Viaje
no
de
sé si va ser
Chihiro.
la primera que vaig veure jo, en el meu cas.
Però jo crec que a partir d'aquí es van començar a reconèixer més arreu del món, arrel d'haver guanyat l'Oscar,
Sí, perquè
poder.
es va fer, entre cometes, més mainstream, no? Més
Sí.
popular, i bueno, la filosofia de Miyazaki doncs, bueno, va començar a calar. Després trobem Haru en el Reino de los Gatos, que també a mi m'agrada molt, que té a veure doncs, amb aquests susurros del corazón que dèiem que estan enllaçades.
Ah, és maca, la Reina de los Gatos.
A mi m'agrada molt Haru, de fet me la va regalar una amiga meva, la tinc en físic, amb el que eren DVDs abans, eh? I precisament doncs, és una de les... perquè tot el que tingui a veure amb gats i totes aquestes històries doncs, a mi sempre em crida. Després tenim una altra de les grans, que jo a la llista aquesta que hem trobat que ens ha fet parlar d'aquest tema l'hagués posat molt més endavant i no tan enrere, el Castillo Ambulante. De fet, és que entre Castillo Ambulante i el Viaje de Chihiro jo potser em quedo amb el Castillo Ambulante, mira què et dic.
Són diferents, totes dues m'agraden molt, eh? Però el Castillo Ambulante sí que té poder personatges que m'agraden més, que tens el Calcifer, les bolites de llin, els dos personatges principals.
Les bolites de llin que ja venen...
El Castillo en si, vull dir que és molt xulo.
Que venen les bolites de llin que venen directament també de Mi Vecino Totoro. Sí. Vull dir que hi ha personatges o picadetes d'ullet a altres pel·lícules de la factoria. Per tant, això també mola, no? Aquesta continuïtat d'alguna manera. A mi, ja et dic, el Castillo Ambulante és de les meves preferides, la veritat. Després trobem Cuentos de Terramar, que jo venia com molt amb un hype molt gran del Castillo Ambulante perquè ens va agradar moltíssim, però Cuentos de Terramar... Jo
no hem sigut capaços d'acabar-la.
No, no hem tingut nassos de... Sí. Hem començat diverses vegades, sí. I totes les vegades m'he quedat adormida. A més, està basada en uns contes reals, en una gran novel·la... No hi ha com maneres. Ho tornarem a intentar, eh? Perquè ara jo em donava a fer una proposta d'intentar, arrel de fer aquest programa del Freaky Time,
sí, veure les que no hem vist.
Intentar veure les que no hem vist i bueno, poder posar-los un ordre i fer el nostre propi ordre amb totes. No sé, evidentment això necessitem temps, o ja serà la temporada que ve perquè tinguem l'estiu pel mig per poder anar veient cosetes, perquè també està bé, no? Poder fer com una... Jo algun cop volia fer una marató, però tampoc no cal fer les seguides.
Són les que diguem-li 24 pel·lícules.
Són moltes pel·lícules i llavors potser no caldria, no? Però bueno, continuem, si et sembla, després de Cuentos de Terramar, una altra bastant coneguda, que és Ponyo en el Acantilado, que a més es va anar a Sitges. Recordo l'any que va anar a Sitges, quan es va estrenar, que la gent en parlava molt. A mi no és de les que més m'agrada. No em disgusta tant, com havien dit, però a tu no t'agrada.
No, a mi no em va agradar molt. A mi no em va agradar gaire. No sé, no sé si és l'estil d'animació, si és l'història...
La història va ser una espècie...
No hi ha res que m'acabi d'enganxar.
De Sirenita, no? Va ser una espècie d'història de la Sirenita, perquè té a veure amb el tema del mar, també veu molt de la mitologia japonesa. A mi no em va desagradar de la manera que tracta doncs, el que és el doncs, la història de la Sirenita. Després ens trobem Arrietty en el Mundo de los Diminutos.
Em va encantar.
Que no és de Hayao Miyazaki, eh? No ho sabia jo. I és de Hiromasa Yonebayashi. És molt complicat, eh?
Yonebayashi.
Els noms japonesos a mi
aquesta em va encantar.
La vam anar a veure al cine, a més és potser l'única pel·li de l'estudio Ghibli que hem anat a veure.
Té una banda sonora brutal.
És molt bonica.
Em va encantar.
I ens parla precisament d'això, de les coses petites, que jo crec que és tan important reivindicar-les, no? També la trobareu a Netflix si la voleu recuperar. Després trobem La Colina de les Amapoles, que tu no te'n recordes, però jo sí, perquè a mi, potser, si tu no te'n recordes és perquè potser no et va agradar tant com a mi.
Pot ser.
Perquè la vaig trobar molt xula a nivell de reivindicacions polítiques, perquè era una escola de nens i de nenes que feien una mobilització. No te'n recordes. Que a més,
no recordo gaire.
Precisament hi havia com una història d'amor, hi havia el tema de l'exèrcit i el noi portava la noia en bicicleta per un carrer que era molt empinat,
sí.
que és la colina aquesta de les Amapoles que diu. És de Goro Miyazaki, a la Colina de les Amapoles. Després trobem El Cuento de la Princesa Kaguya, del
aquesta
2013,
sí que
Isao
no...
Takahata. I aquestes, també el dibuix és molt diferent. Se
sí.
Surt molt l'estil de dibuix del que és l'estudio Ghibli o del que potser tots tenim al cap. I no ens ha cridat tant l'atenció. De fet, recordo que quan vam estar al Japó, precisament vam portar un flyer d'aquesta
sí,
pel·lícula i,
just
i,
de
la següent,
sí.
Que també es va estrenar el mateix
any. S'estrenaven el 2 al mig any, perquè eren de diferent director i s'estrenaven els dos al mateix any.
El Cuento de la Princesa Kaguya era d'Isao Takahata i El Viento se Levanta, de Hayao Miyazaki, que a mi El Viento se Levanta, que és la següent que anàvem a comentar, sincerament, a mi em va agradar molt, perquè parlava molt
del, no la recordo.
Del tema de l'aviació, no te recordes que havien de que construir
ah, vale, sí, uns sí, avions? Veritat, sí, 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 és veritat, sí, em va agradar. Sí.
Potser és com la més terrenal, no? Fins al moment que ens parlava d'una cosa com més real, que Hayao Miyazaki doncs, tenia aquesta obsessió, o té aquesta obsessió pel tema dels avions, no? I aquí enllaça també amb Porco Rosso, no? Amb el tema de... dels avions, doncs El viento se levanta a mi em va agradar bastant. El recuerdo de Marin, jo no sé si l'he vist o no.
Marni.
De Marni, és que sempre giro lletres.
Jo aquesta tampoc, jo crec que no l'hem vist.
No, no sé si l'hem vist, també és de Hiromasa Yonebayashi.
Aquestes, veus, estan totes, totes a Netflix, menys una, que la de les 24, una no està a Netflix, que està a Prime Video.
Que seria la següent que anàvem a comentar, que és la Tortuga Roja.
Aquesta sí que no m'interessa gota. He vist el tipus d'animació, he vist de què anava, no m'atrau.
Però tampoc és dels habituals de l'estudi, perquè el director és Michael Duncock de Beat, no sé, que no és ni japonès pel nom, em diria. Potser
no
m'equivoco. A mi sí que em crida l'atenció, la Tortuga Roja, la temàtica, la sinopsis, algun cop que he vist el tràiler, doncs no m'ha desagradat. Després tenim Erwin i la Bruja,
aquesta
que a més
sí
a més
que...
és animació 3D.
Sí, no ens va agradar gota.
No ens va agradar gens, també de Goro Miyazaki. I l'última, que es va estrenar el 2023, que hi va haver-hi certa polèmica divertida a xarxes socials, que d'una noia que deia que havia sigut ella animadora,
sí.
I que era xilena, o era de Llatinoamèrica, que,
sí,
i que resulta que era mentida, Déu-n'hi-do, del que va haver, 2023. El Chico y la Garza també la podeu veure a Netflix, i ara t'anava a dir... A tu et va agradar? Perquè és que clar, la tenim a mi.
No la vam acabar de veure. Jo li vull donar una oportunitat perquè sí que es va publicar i ho vaig veure, hi ha una escena molt mítica de la pel·lícula que es veu que està dibuixada a mà, que va portar tanta feina que... Bé, jo aquesta la vull veure. Tinc ganes de donar una segona oportunitat.
Jo, el que vam veure, també és veritat que vam posar-la un dia, que això també influeix,
sí,
estàvem
cansats, sí.
I potser no estàvem en el millor moment per veure aquesta pel·lícula. Però la temàtica no em va acabar de... El que passava, tampoc allò que dius, ai, què passarà? O, no sé, no vaig acabar d'entrar-hi. Li donarem una oportunitat. El que hem dit abans, intentarem potser aquest estiu doncs intentar veure les que ens falten, tornar-li a donar una altra oportunitat als Cuentos de Terramar, veure les que ens falten.
La tenim en físic.
La tenim en físic, és veritat. Tornar-li a donar una oportunitat a aquesta, i mira, també és una oportunitat de descobrir-les amb els nostres fills. Per exemple, a Mi Vecino Totoro és ideal per veure-la a qualsevol edat.
L'hem vist unes quantes vegades amb tots dos, sí, dir, amb tots dos nens.
I
a mi m'encanta.
I el gran, per exemple, era molt petit i li agradava moltíssim. Vull dir
la banda sonora, la música, és molt bona també.
Que la cantàvem en català. Sí. Te'n recordes? Caminem. Bé, això ja és millor que no canti, que si no, que aquests dies se't pluguem molt i no voldria que tornés a ploure. Doncs si et sembla ens posem aquests deures a llarg termini, a veure si la temporada que ve podem fer un Freaky Time doncs, parlant de totes les pel·lícules com hem fet avui, però com amb més doncs, amb més coneixement, perquè els hauríem vist totes, perquè
bueno, parlar de les dues o tres que més ens agradin,
sí,
no?
Que de fet ens en falten unes quantes, però per tant per poder triar les que més ens agraden els hem de veure totes, jo crec, no? I hem de posar-nos a aquest criteri.
Bueno, jo crec que per bones que siguin les que no hem vist, jo crec que tenim molt clar quines són les que més ens agraden.
Sí, jo crec que sí. Tot i que El Chico y la Garza, pues, com que encara no l'hem acabat de veure, no sé jo si estaria entre aquestes. Si et sembla, Dani, ens posem aquests deures i mirem a veure de retrobar-los amb els nostres oients per parlar de l'Estudio Ghibli. Jo espero que n'hagueu vist algunes. Si no sabíeu, no coneixeu l'estudi, doncs que us animeu a veure alguna d'aquestes pel·lícules. Són molt recomanables. Totes es tracten temàtiques molt diferents i per tant segur que trobareu la que us agrada, ja ho sabeu, les trobareu a Netflix, menys la de la Tortuga, que la trobareu a Filmin i a Prime, per tant, doncs, bastant fàcil de poder-les veure. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i nosaltres tornarem ben puntuals el dilluns que ve. Que passeu un molt bon dia, adeu-siau!
Adeu!
Sayonara, fins la propera!